Lluís Puixol, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, content de parlar amb vosaltres.
És la primera vegada que decideixes explicar el que t'ha passat aquests últims temps?
Sí, públicament, sí.
Què va passar? L'estiu era del 2017, oi?
2017. Jo ja feia un any que tenia alguns símptomes. Al principi, clar, no li dones gens d'importància. Però finalment va ser a l'agost del 2017 que em van diagnosticar l'ELA.
La coneixies, la malaltia?
Sí, i tant. Bé, com a periodista, al final t'enfrontes molts cops a malalties diverses, i aquesta, justament, el primer cop que em vaig sentir parlar va ser l'any 2009, que vam fer un 30 minuts amb l'Anna Batlle i Lluís Gené sobre el dret a decidir morir dignament, no? El dret a una mort digna. I un dels protagonistes era un noi valencià que tenia ELA, un noi que va acabar morint al poc d'emetre el reportatge, i va ser el primer cop. I clar, quan, bueno, un cop diagnosticats amb l'Anna Batlle, també periodista dels serveis informatius de TV3, doncs que hem recordat molt, no?, aquella primera vegada que ens vam enfrontar informativament a aquesta malaltia, no?, i bueno, com m'ha tornat, no?
Han passat 5 anys. Com et trobes ara, Lluís?
Em trobo bé. Aviam, diuen que l'esperança de vida mitjana de la malaltia és d'entre 3 a 5 anys. Vull dir que jo a l'agost ja supero aquesta mitjana, i vaja, estic, segons diuen els metges, bastant bé, per com cada persona li evoluciona de manera diferent. Però a mi sembla, pel que diuen els metges, que la progressió és lenta, tot i que per mi va molt ràpid.
Has deixat de conduir fa poc?
Fa un mes em va caducar el carnet i no vaig ni tan sols fer l'intent de renovar-lo, perquè jo ja no em veia tampoc en cor de conduir. Bé, em costava, des d'una cosa tan senzilla com obrir la porta o cordar-me el cinturó, això ja em costava. I a poc veus que la teva habilitat al volant va disminuint. És que només em surt la paraula putada, haver de deixar de conduir. Per mi, conduir em donava una llibertat i una independència que ara he perdut, i d'alguna manera això sí que m'ha fet molt mal. No podia conduir perquè te n'adones que ja pràcticament no pots fer res per tu mateix.
És evident que és una malaltia que et castiga molt físicament, però també mentalment, no?
Sí, evidentment. Al final, bueno, és a dir, totes les malalties són igual de dolentes pel que les pateix. No hi ha malalties millors i pitjors. Físicament, aquesta és indolora. L'únic que, clar, vas perdent capacitat de fer coses, en el meu cas amb les mans, ara començo amb les cames, però hi ha gent que de seguida li afecta l'aparell respiratori. A mi, de moment, no gaire. Però, clar, mentalment sí que és dura, perquè... bé, no sé, com a mínim a mi m'ha costat molt entendre que deixo de ser una persona autònoma. I tot i així, encara, més o menys, puc fer coses jo sol, però ja no puc vestir sol, no puc menjar sol, em costa molt caminar, anar pel carrer sol. I a mi és el que em ha costat, no tant la perspectiva de la mort que arribarà, sinó el fet d'anar perdent coses quan no em toca perdre-les, haver de deixar de treballar prematurament, haver de poder fer coses amb els teus fills, de fer, seguir amb els teus hobbies. Això és el que m'ha costat més, acceptar que tard o d'hora hauré de ser dependent.
Quants anys tens ara?
48.
Vol dir que et van diagnosticar amb 43?
Sí, sí.
Però una notícia així, no sé com s'encaixa.
Doncs, curiosament, quan em van diagnosticar, home, sí, clar, saps que és l'ELA, saps que no té cura, saps que aniràs perdent, saps que t'acabaràs morint, però en el moment que em van diagnosticar, jo estava perfecte. Feia un any que tenia alguns símptomes, pèrdua de força, molt tremolor a les mans, però a banda d'això, jo estava bé. Jo encara sortia a córrer un o dos cops per setmana, encara podia jugar a futbol amb els meus fills, podia treballar perfectament, no tenia res que m'espantés. Llavors et diuen que tens ELA i dius, hòstia, quina putada, sé el que m'arribarà, però no n'acabes de ser conscient en aquell moment. Jo, de fet, això va ser el 2017, jo he mantingut una vida més o menys activa i sense gaires problemes fins al 2020-2021. És cert que vaig deixar de treballar el gener del 2020 perquè per la meva feina de reporter jo no, ni tan sols podia escriure amb un teclat, on costava molt, i ja no et dic agafar la càmera, però bueno, vaig deixar de treballar, però jo a l'agost del 2020 vaig pujar al Puigmal, que per mi era un repte majúscul, i ho vaig fer. Ara no puc pujar ni les escales gairebé, no? Per tant, els dos o tres primers anys després del diagnòstic, bueno, sí, saps que tens la malaltia, però vas fent. És quan comences a veure que ja no pots fer les mateixes coses, que caus, que perds l'equilibri, que et fas mal, que comences a agafar por. Jo el que porto pitjor ara mateix és la por a fer coses, la por a sortir al carrer, perquè sé que tinc moltes possibilitats de caure i fer-me mal. En 2 anys he tingut 5 fractures d'ossos i m'he obert 3 cops al cap perquè caic a la mínima i no tinc equilibri i no tinc, els meus músculs no tenen reflexos per evitar la caiguda. I el fet de tenir por és el que em matura més.
Tens 3 fills, oi?
Sí.
Com ho porten ells?
És difícil. Tenen 16, 15 i 10 anys i no n'hem parlat gaire. Sobretot amb la petita de 10 anys. És a dir, ells han vist la meva evolució des del primer dia. Al principi quan ells tampoc eren conscients del que tenia, feia molta broma, perquè jo em prenia una tassa de cafè i la tassa em tremolava molt, i ells feien moltes bromes, o de quan jo queia. Va arribar el dia que els dos grans, els hi vaig dir que tenia aquesta malaltia. No els hi vaig donar gaire informació. Els hi vaig dir que tenia una malaltia que no tenia cura, però no els hi vaig dir que al cap de poc em podia morir. Però, evidentment, no fa falta. Vull dir, fas una búsqueda a Google i ja t'ho diu tot. I segur que ho han fet, però no n'hem parlat. Però sí que ells són molt conscients de la meva realitat, i jo he notat que poc o molt, en aquest sentit, s'han fet grans, però estan molt pendents de mi, d'agafar-me la mà per pujar o baixar unes escales, d'ajudar-me, i això ha sigut en l'últim any i mig, que els dos grans són adolescents, que van molt a la seva, però me'ls noto propers. I no n'hem parlat perquè jo tampoc sóc de parlar gaire. I amb la petita, que té 10 anys, jo no li he dit quin tipus de malaltia... El tipus de malaltia que tenia, sí, però quines conseqüències pot tenir, no. Però ella sap com es diu la malaltia, i també estic segur que ha fet una búsqueda a Google. Però no n'hem parlat.
Has pensat com vols afrontar el moment de la mort?
Sí, ho tinc claríssim. Per començar, respecto moltíssim, com crec que tothom hauria de respectar les decisions de tothom sobre la seva vida i la seva salut, respecto moltíssim la gent que, com jo, o amb la meva malaltia o malalties similars, volen apurar fins l'últim dia. L'Ela sí que té una mitjana d'esperança de vida de 3 a 5 anys, però hi ha gent, com l'Stephen Hawking mateix, que va arribar a viure molts anys. Però amb quina qualitat de vida? Jo això és el que no vull. Jo no vull que arribi el dia que m'hagin de fer una traqueotomia per connectar-me amb una màquina per respirar, o que m'hagin de posar una sonda gàstrica per poder menjar. I crec que no arribaré ni tan sols a aquest límit. Jo, el dia que sí que vegi que ja no sóc feliç el dia a dia, jo intento ser feliç el dia a dia, però per mi ser feliç, a part d'estar envoltat de gent que t'estima, per mi ser feliç, per mi també és poder sentir-me jo mateix, poder decidir si vull anar a la cuina a fer-me un cafè i no haver de demanar-ho o haver d'esperar que vingui la meva dona perquè me'l faci, o poder sortir al carrer a anar a comprar una ampolla de vi. Això també em marca. I sé que el moment en què jo no podré fer cap d'aquestes coses s'apropa. I jo, el dia que ja no li trobi sentit a la vida, és que no val la pena viure. Per tant, de moment, ara que tenim la llei de l'eutanàsia, esperem que un canvi de govern no porti a derogar-la, jo m'hi acolliré sense cap mena de problema. A mi la mort no em fa cap mena de por. Jo el que no vull és arrossegar-me per la vida. No vull ni patir jo, ni fer patir la gent que m'envolta.
Què creus que hi ha després de la mort, Lluís?
No, res. Absolutament res. Vull dir, no ho sé, ni m'importa, m'és igual que hi hagi de res. Jo el que vull és viure al màxim això, I d'alguna manera, tot i que la malaltia m'ha après moltes coses, també em fa valorar molt el dia a dia, em fa sobretot relativitzar-ho tot. Abans, quan feia de periodista, estava, suposo que com molts periodistes, obsessionat amb l'actualitat, amb no perdre'm res del dia a dia. Ara sóc feliç sense haver de saber què passa al món. Vull dir, el dia que em ve de gust miro telenotícies, però la majoria de dies no el miro. I no em preocupa, no em preocupa gens. M'estimo més viure els petits moments que encara puc disfrutar i ja està.
La llei de l'eutanàsia, ara en parlaves, sí que us ha canviat la manera com pots afrontar l'amor en una situació com aquesta, no?
Sí, per mi és fonamental. Clar, jo quan em van diagnosticar el 2017, crec que ni estava sobre la taula la llei de l'eutanàsia. I llavors, doncs, clar, doncs ja començava a pensar en si ha arribat el moment me n'hauria d'anar a Suïssa o a Holanda o fer-ho d'una manera il·legal sense comprometre ningú. És a dir, se't passa pel cap de tot. Doncs ara, com a mínim, aquesta llei permet als que vulguin tenir una mort digna, doncs, afrontar-ho amb tota llibertat i sobretot sense conseqüències penals ni per metges, ni per família, ni per la gent que et pugui ajudar.
Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a casa del Lluís Pujol. Fins a fa un parell d'anys, redactor d'informatius de TV3, ens està explicant en què consisteix l'ELA, aquesta malaltia que té diagnosticada des de fa 5 anys. Lluís, crec que aquests últims 5 anys has aprofitat també per fer coses que abans potser no podies fer, com era viatjar, no?
Sempre dintre de les meves possibilitats he intentat viatjar, fer viatges petits, no sóc dels que me'n vaig a l'altra punta del món, però escapades a Espanya o capitals europees sempre m'agrada, però és veritat que ara d'alguna manera el que m'ha passat és que he improvisat més. Abans era més de planificar-ho tot, planificar una escapada, un cap de setmana, un viatge, i ara potser arriba el dijous i dic, demà marxem, agafem el cotxe i anem a França o anem al País Basc o agafem un avió i ens anem. Sí que és veritat que els últims 2 anys he viatjat bastant i d'alguna manera quan estic fora t'oblides de tot. És més, sempre dic, aquí a Terrassa em costa caminar. En canvi, quan estic a l'estranger passejant sense pensar en res, camino de fàbula. Vull dir que d'alguna manera també és un alliberament.
Ara m'explicaves que ja necessites ajuda per fer moltes coses del teu dia a dia. Clar, la figura del cuidador o cuidadora en aquestes malalties és imprescindible, no? I a mesura que avança, encara més. Has pensat també com t'ho faràs, tu?
Jo és que encara estic amb el pensament i la mentalitat que jo no vull dependre de ningú. Clar, això és gairebé una utopia. Hauré d'acabar depenent d'algú. A mi m'agradaria que fos la meva dona o la meva mare o els meus fills qui em poguessin cuidar. Per mi tenir una persona externa, un cuidador, cuidadora professional, És un límit que no sé si vull arribar, no sé si em compensaria. Potser arriba el dia que sí, que ho accepto i que no em fa res, però és que jo el sol fet de deixar-me ajudar, a mi em costa molt, però fins i tot per la meva dona o la meva mare. Soc tossut i vull fer les coses per mi mateix, per molt que a vegades caic o trenco un plat o no ho sé, i em desespero i ploro. Però vull intentar ser jo, amb la meva mínima independència que pugui tenir fins l'últim moment. Però bé, al final és cada dia t'has d'anar adaptant. I jo al principi també deia que no volia acabar amb cadira de rodes i ara penso, mira, si has d'anar amb cadira de rodes, doncs és igual.
Amb el Juan Carlos Unzué us coneixeu?
No ens coneixem personalment, però la meva doctora, que també l'ha tractat a ell, la doctora Mònica Povedano de l'Hospital de Bellvitge, ens va posar en contacte i ens hem intercanviat un parell de mails i tenim pendent conèixer-nos, trobar dia i hora. A més, jo li vaig dir en el primer mail, jo sóc molt culer, molt, m'encanta el futbol, i home, no, els meus fills ja m'ho diuen, aviam quin dia el vas a veure i et fas una foto amb ell.
Lluís, m'has explicat que en el moment del diagnòstic et trobaves molt bé, que només tenies alguns símptomes. És fàcil el diagnòstic d'una malaltia com la ELA?
Jo, pel que sé, no. En el meu cas, no, va ser relativament senzill. Però crec que hi ha molts afectats a qui els hi costa trobar un diagnòstic, sigui perquè l'atenció primària no ho coneix prou o perquè hi ha dificultats de derivació amb un especialista. Jo, si hagués hagut de dependre del circuit habitual, m'haguessin diagnosticat un any més tard, perquè jo a mitjans de finals del 2016 vaig anar a la meva doctora, a la meva metge de capçalera, dient que tenia certs símptomes que no eren normals, i ella de seguida em va derivar al neuròleg. Però la derivació al neuròleg, va arribar a un any i mig després. És a dir, a mi m'haguessin diagnosticat en comptes de l'agost del 2017, potser a mitjans 2018. Jo vaig tenir la sort que la meva exdona i mare dels meus fills és metge i té contactes. I d'altra banda, com a periodista, també vaig poder accedir pels contactes meus professionals a una segona opinió, però molta gent no té accés ni a un metge a la família ni a contactes com els que jo tenia. Per tant, aquí va fallar alguna cosa. Entre la meva doctora capçalera, de seguida, el mateix dia, em va fer la derivació al neuròleg i va passar un any i mig fins que vaig rebre la citació, que vaig dir, ara ja no fa falta.
Crec que són uns 400 casos a Catalunya de persones que tenen l'ELA. És una malaltia que no té cura, de moment, no? Tu segurament ja no hi arribaràs a temps, però suposo que també tens ganes de que s'investigui més una malaltia com aquesta.
Home, evidentment. Sí, jo ja... A vegades hi ha molta gent que em diu, bueno, tingues esperança. Bueno, és que és igual, no val la pena. Jo ja penso que sí, que efectivament no hi arribaré a temps. Però tant de bo es pogués investigar més. Malauradament, al ser una malaltia amb poca incidència, els investigadors tenen molts menys recursos. I a mi em fa l'efecte que el poc que recapta a l'estat espanyol va més per les cures dels malalts o les seves famílies que per la investigació. El Juan Carlos Unzué està fent una feina ingent i molt important de visibilització de la malaltia, que abans que ell anunciés que la patia era molt desconeguda. Però tot i així, hi ha molts casos arreu del món, però hi ha un cas al Regne Unit, també d'un esportista d'elit, que ha arrossegat a tanta gent i tanta solidaritat que un sol jugador professional de rugbi, company d'aquest afectat, en un any va aconseguir recaptar 5 milions de lliures. La BBC, als matins, periòdicament parla de l'ELA. Aquí estem molt a les beceroles, però en el fons és igual. A mi i a tots els malalts ens és igual que la cura es trobi aquí al Regne Unit, als Estats Units, on sigui, perquè al final seran benefici a tots. Però és una llàstima que tinguem tan poca cultura de la inversió en investigació científica.
Lluís, moltes gràcies per explicar-te com ho has fet. M'han dit que t'agrada el vi.
M'agrada molt el vi, no només el vi, sinó tot el que hi ha al darrere del vi, la gent que el fa, el territori, la història.
L'has estudiat, no?, de fet, fins i tot. Tens sí. algun curs, crec.
Sí. De fet, m'hagués agradat conjugar la meva professió de periodista, la meva afició pel món del vi, per això vaig estudiar. Però és una altra de les coses que l'ELA em va fotre en l'aire. Vaig haver-ho de deixar. Però, bueno, com a mínim em disfruto com a aficionat.
Moltes gràcies, Lluís.
Moltes gràcies a vosaltres.
Catalunya Ràdio. El suplement. Roger Escapa.